Consumint consciència.
Avui volem posar sobre la lupa un dels clàssics de cada any. Potser molts el teniu a casa perquè hi ha establiments a la nostra ciutat on ja s'ha esgotat. O bé el fullegeu quan aneu a visitar els pares o els avis. Estem parlant del Calendari dels Pagesos, una revista almanac amb gairebé 160 anys d'història, que es diu aviat. És la publicació en català que porta més temps editant-se de forma ininterrompuda. Al seu interior podem trobar un calendari amb informació agrícola de les festes majors, també receptes de cuina o informació astronòmica. Avui en descobrirem tots els secrets amb el seu editor. Joan Tomàs, bon dia i benvingut.
Bon dia.
A veure, que tenim molta curiositat per descobrir doncs, tots els secrets d'aquest calendari, però primer de tot t'hem de dir que a la llarg del llibre ens han dit que aquest any l'edició del calendari ja s'ha esgotat. Com s'explica això?
Bueno, jo suposo... queda malament que ho digui jo, però suposo que és degut al seu èxit. És a dir, ens han comunicat des de bastants punts de Catalunya que aquest any no l'estan trobant. Estem gratament sorpresos.
I les vendes a la ciutat són tan bones com a pagès?
Les vendes a ciutat no només són bones, sinó que estan augmentant moltíssim. Estan augmentant moltíssim. Això ens fa pensar amb alegria de que hi ha un sector de gent urbana i jove, que això és molt important, que compra aquest calendari.
I com és això? Creus que hi ha doncs, una inquietud, un interès per no viure tan desconnectats d'aquesta vida i d'aquesta part de la nostra història?
Jo crec que s'uneixen dos factors. Un ens ha vingut donat, que és que la gent jove, gràcies a Déu, comença a donar-se'n de que el món rural hi estem massa desconnectats i té ganes de tornar-hi a connectar d'alguna manera, eh? De totes maneres, també hem de dir que nosaltres com a editors ho hem provocat una mica. Un dels objectius que ens vam proposar amb aquest calendari és no donar l'esquena al pagès, sinó al revés. Valoritzar la feina agrícola dels pagesos i posar-la en valor.
Repassem una mica els continguts del calendari per tota aquella gent que potser doncs, no us coneix. Quin és l'objectiu principal?
Bé, hi ha un objectiu molt senzill i és no, que no s'acabi. Una cosa que té 160 anys, complirem 160, el 160 aniversari l'any amb la propera edició del 2021, només per això ja s'hauria de seguir. És que hi ha molt poques coses que tinguin aquest temps publicant-se ininterrompudament, no? Només per això ja valdria la pena. De totes maneres, nosaltres quan jo el vaig heredar del meu pare vam pensar que tenia que ser útil. Una cosa que es queda com una relíquia, per molt antiga que sigui, molt valor que tingui, es mor. Llavors vam donar-li tot un nou aire, de manera que la informació que porti sigui útil, i també sigui útil no pels pagesos només, que avui dia estan molt formats i tenen molta informació, sinó per aquest públic jove que té molt desconeixement del món rural i per molt altre tipus de públic.
Ara explicaves, no?, que vas agafar el relleu del teu pare, però com arriba el calendari doncs, a la vostra família?
Com arriba és una història que he explicat moltes vegades. De fet, el meu besavi va fundar un altre calendari que no era aquest, que era l'Ermitaño de los Pirineos. I era un calendari astronòmic, religiós i literari, no era agrícola. L'any 75, l'editor d'aquest calendari, que era molt gran, veia que es volia jubilar i els seus fills no volien seguir, es va enterar que el meu pare publicava l'altre, l'havia heredat de les generacions anteriors, i li va dir si el volia seguir. Llavors el meu pare va agafar els dos i va seguir els dos. Però clar, quan l'any 2014 el meu pare es va morir, algú es tenia que fer càrrec d'aquest. Llavors un dels germans, el que sóc jo, hem decidit seguir-lo.
No sé si us van explicar com va néixer o t'has documentat el calendari, el segle XIX, qui va ser i una mica com va sorgir també la necessitat.
Té una història això molt curiosa. L'any 1861 no és casual que aparegués en aquest any. Van confluir dos aspectes, un econòmic i un polític, així molt ràpidament. El polític va ser que l'any 1855 es va restablir la llibertat de premsa. Fins a aquell moment, tots els calendaris i almanacs que es publicaven els va monopolitzar el govern. Ferran VII va agafar tots els almanacs i calendaris i els va monopolitzar, i en publicaven només des del govern. perquè poca broma, en aquella època se'n venien molts. L'any 1855 deroguen aquesta llei i es comença a deixar llibertat de premsa, clar, va haver un boom. Aquest era l'aspecte polític. L'aspecte econòmic és que estem en plena època de la filoxera, de la famosa malaltia que va acabar amb totes les vinyes franceses, va començar per França, i a Catalunya ens anàvem salvant. Va arribar molt posteriorment a França. I llavors, què va passar? Que hi va haver un moviment especulatiu, econòmic especulatiu, de venda de vi a França a preus caríssims. I llavors Catalunya va tenir un boom econòmic. La famosa novel·la de Narcís Ulleda, La febre d'or, sí, l'època de La febre d'or, era una època on hi havia molt diner, gent emprenedora, i políticament et deixava llibertat de premsa, doncs van sorgir com a bolets tota mena de calendaris i almanacs. Se'n venien en aquella època 3 milions d'exemplars a Catalunya. Que, vull dir, es diu
ja ràpid. Ens agradaria, ara, vendre segons quins números a quines editorials. I, escolta, i clar, en aquests gairebé 160 anys, com ha anat evolucionant? Quines han estat les etapes o les fases que destacaries més importants?
L'evolució ha sigut extraordinària, però sobretot els últims anys. Perquè, aviam, això era un calendari dirigit al pagès. I bàsicament hi havia un santoral, un calendari i uns consells agrícoles. Hi havia molts consells. Avui dia aconsellant al pagès és molt perillós, perquè el pagès sap gairebé més que tu, no? Perquè està molt format, inclús coneixements tècnics en té molts. Per tant, vam creure que anar aconsellant al pagès ja no tenia sentit. I ho hem anat reconvertint en una... Primer, ja no és un calendari, sinó que és... A mi m'agrada més parlar d'almanac i revista. Ho estem convertint ja en una revista. Perquè hi estem englobant informació molt, molt, molt diversa, amb articles d'actualitat, articles també culturals. Estem fent una mica la feina que feia l'Amades, no?, de recopilació de sabidoria popular, de refranys, de poesies, de coses curioses, antigues, d'aspectes culturals, hi ha informació de tota mena, càlculs astronòmics, curiositats astronòmiques, receptes, com molt bé deies, vull dir, és molta la informació que du actualment.
Moltíssima, i un testimoni brutal de la nostra història, perquè, per exemple, has portat a calendaris de l'any 1940 i 41. La curiositat, no?, que el del 40 el podem llegir en català i el 41 ja no.
Ja es deia el calendari de los payeses, i es va haver de fer tot en castellà per en plena ja dictadura, no?
I fins al 40, no va haver-hi problema,
clar,
llavors
clar,
entenc.
Perquè el 40 ja portàvem uns anys de dictadura. Això sempre m'expliquen a mi, els meus familiars avantpassats m'expliquen que els tres primers anys en què les coses ja s'havien de publicar en castellà, la família anava donant llargues, anava dient l'excusa de que, esclar, que els materials per fer... Que és una mica veritat, no? Tu prepares un número per l'any següent. Però clar, quan van veure que anàvem dient que teníem informació preparada per els 3 anys següents, van veure que això no colava. Llavors al cap d'uns anys es van dir, miri, a partir d'ara en castellà. I aquí ara per ràdio no es pot veure, però és molt curiós veure com l'últim número que es va publicar en català el 1940, tot i així, ja s'hi afegien frases
Pots llegir alguna,
també? Sí. T'obligaven a posar coses com festividades oficiales del glorioso movimiento nacional. Llavors es posen les dates, no? 19 d'abril, dia de la unificación, 18 de julio, aniversario del alzamiento, 1 d'octubre, fiesta del caudillo. Tot això t'obligaven a posar-ho.
Clar, clar.
Encara que no volguessis, Vull dir que va ser una època una mica...
Amb aquesta censura i, clar, havíeu incorporar aquests missatges, no?, aquestes informacions. Evidentment, com has explicat, tot ha evolucionat molt, no? Esteu fent aquest altre impuls, però ara estic pensant, per exemple, avui dia, amb tota aquesta moda, amb aquesta tendència que hi ha per recuperar aquest contacte amb la natura, fins i tot molta gent que aposta pels horts urbans, no? No sé si us ha donat també un impuls o sempre heu tingut més o menys les mateixes vendes, no sé quants exemplars editeu.
Una cosa és l'edició, l'altra és les vendes. En el món editorial sempre s'ha dit a més del que es ven per fer pressió en el mercat, però les vendes són per ser una publicació anual que només es publica un cop a l'any d'aquest estil, en venem més de 40.000 exemplars. Això, la gent que entén del món editorial avui dia, això és molt, Una cosa són les vendes, l'altra són els costos que això et genera i el temps que hi dediques i això, que és una altra, se'n podia parlar molt, però estem molt contents, molt contents. I el que és important, hem estabilitzat les vendes i en un moment en què la premsa i el món editorial està cada cop venent menys, nosaltres estem totalment estabilitzats, i això és molt important.
Clar, també suposo que hi ha molta gent que s'apropa al calendari perquè ofereix també alternatives de consum, no? Més responsable, més
exactament,
sostenible,
exactament,
de temporada,
exactament,
contra el malbaratament... Sí, explica'ns
sí,
aquesta part,
sí,
que
sí,
també ens interessa molt.
Fa dos anys vam incloure, per exemple, que ens ho demanaven molt, un calendari de fruites i verdures de temporada. Una cosa tan tonta com saber quines són les fruites i verdures que en aquell moment s'estan produint, perquè són les més saboroses, són les que no han estat conservades en càmera, són les que no ens venen de fora, perquè esclar, si ara mengem tomàquets, el que és segur és que no es produeixen aquí, o aquí en hivernacle, però vaja, normalment venen de fora. Llavors, què implica que una verdura hortalissa ens vingui de fora del país? Primer, contaminació, perquè hi ha un transport. I després, que el pagès d'aquí pues, no es guanya la vida. Clar, llavors tots ens queixem que el camp s'està abandonant. L'agricultor, parlo per aquest any concretament, aquest any el preu de la fruita de Lleida, la fruita dolça de Lleida, és ridícul. O sigui, jo quan dic a la gent que s'estan pagant 20 cèntims per quilo de fruita a peu de finca, la gent no s'ho creu. Diu, però si a mi m'arriba a 2 euros al quilo, no?
El problema és la distribució, que vam parlar la setmana passada en aquest mateix programa, que a vegades encareix el producte moltíssim.
Clar, la feina dura la fa el pagès. És el qui assumeix el risc, és el que està pendent de que si pedrega o si no, és el que ha d'acollir la fruita, és el qui... I després resulta que el marge de benefici se l'endú un sector que ha de tenir benefici, evidentment, jo no dic que els transportistes i els intermediaris no s'hagin de guanyar la vida, però aquesta diferència de marges és el que també està molt criticat. Volem que això segueixi així? És molt bé. Jo dic, en les dues últimes dècades, el número de pagesos de Catalunya ha baixat a la meitat. I actualment, de cada 10 pagesos, n'hi ha 4 que tenen més de 75 anys. No sé, si s'acaba la pagesia no tindrem productes com estem intentant dir, no?, que han de ser de proximitat i de qualitat, no els tindrem, és que no els podrem tenir.
Per això és tan important despertar els consumidors conscients per prendre, no?, doncs a la responsabilitat cada cop que consumim, no?, en aquest gest, doncs implica moltes coses. Per exemple, en aquesta edició d'enguany m'agrada perquè també poseu èmfasi doncs a les plantes medicinals.
Efectivament. És una secció que està tenint molt èxit i volem que segueixi. Nosaltres tenim una de les... Hem dividit el calendari en una sèrie d'articles, en unes seccions, no? I una d'elles es diu Millorant el món. Vale? Llavors aquí el que fem és fer difusió gratuïta, eh? Vull dir, això ho fem perquè ens agrada fer-ne difusió. Quan veiem un pagès, una persona jove que es dedica a l'agricultura, emprenedora, i que la seva activitat té un valor afegit, això sí, o mediambiental o social... Els reservem aquí una pàgina perquè faci difusió del seu projecte. I l'any passat, enguany, d'aquest any del 2020, el que estem fent difusió és del Parc de les Olors, que és una meravella, és un projecte d'una dona emprenedora que ha creat uns parcs de les olors a tot Catalunya, que és com un jardí botànic, amb plantes remeieres i medicinals. Però el que és important és que ho té perquè sigui visitat, és visitable, els estudiants i els alumnes, però també té un profit. Ella ven essències, ven la base de les flors, dels principis actius, amb la indústria de la perfumeria. És a dir, es guanya la vida amb això. Jo ho vaig trobar excepcional.
Fantàstic,
ho vaig trobar
fantàstic. Sí.
I aquí en parlem i en fem difusió, perquè és que la nostra missió amb aquest calendari és el que deia... difondre coses d'aquest estil.
Però és que n'hi ha moltes, moltíssimes coses.
És que no acabaríem.
Per exemple, una secció d'astronomia.
Sí.
Què és el més destacat que podrem esperar per aquest 2020?
Bueno, des del punt de vista de l'astronomia, primer que és un any bisest. És un any bisest. I això no deixa de ser un tema astronòmic. L'any bisest tothom sembla que sàpiga el que és, però jo quan vaig començar a veure que la gent jove realment no sabia, cada any... Sí, saben que més o menys és perquè el calendari no es desfaci el calendari real amb el calendari nostre sobre el paper. Però quan els hi preguntes el per què passa això, no ho saben. Llavors, jo hi he escrit, en aquest cas l'he escrit jo, un article que explica l'any bisest, d'on ve el nom, curiositats sobre els anys bisestos, com es calcula per saber si ho és o no ho és. La gent es pensa que són només els múltiples de 4 i no hi ha unes excepcions perquè si no el calendari se seguiria desfassant. I, jo ara no ho desvelaré, però aquí està molt ben explicat.
Però alguna curiositat sí que ens pots explicar o no?
Jo què sé, vull dir, per exemple, el d'on ve el nom, no? que aquí s'explica que és l'any bisès ve del nom de que bis sextus, en llatí, que volia dir sis dies abans, es repetia sis dies abans, bis sextus calendes de martus, que volia dir abans del mes de març, vale, es repetia el sisè dia anterior al primer dia de març. Vale? Que això volia dir afegir un dia, no el dia 29, s'afegia un dia entre el 23 i el 24, em sembla que és el 23 o 24, hauríem d'anar 6 dies abans del 1 de març, i s'afegien allà, aquest dia. Quan va haver-hi la reforma gregoriana, ara seria molt llarg d'explicar del nostre calendari, van dir, això no és pràctic. Van agafar el dia i van dir, a finals de febrer, que sigui 29, perquè sigui més pràctic, no?
I així van posar ordre.
I així van posar ordre.
Doncs també podreu descobrir coses i curiositats com, per exemple, els 125 anys del descobriment de la ràdio. Aquesta ens ha agradat moltíssim, que és el 13 de febrer, el Dia Mundial. Moltes curiositats. També el que tampoc fallarà són les dades relacionades, suposo, amb la cultura popular catalana, no? Amb les fires, amb els mercats, les festes, això també és molt important.
Aquest calendari porta un llistat, de fet un almanac, la paraula originària de l'almanac volia dir llistat de dades, ordenades per temàtiques o el que sigui. Aquest calendari porta un llistat de les fires, festes majors i mercats setmanals de tots els municipis catalans, i a més ho anem actualitzant dintre de les nostres possibilitats, clar. Vull dir, quan els alcaldes, gent particular, ens diu que les fires hi ha alguna que ha canviat de dia i tal, doncs l'anem actualitzant. I estan tots, tots els municipis.
I també, clar, no ens podem oblidar de parlar de la portada, no?, del calendari que simbolitza aquesta roda perpètua per sempre. Per què la poseu sempre?
Aviam, no ha estat sempre, aquesta portada es va canviar cap al 10 o 12 any d'haver-se fundat el calendari. Ja no s'ha mogut. Per què? Perquè ha acabat sent una icona. La gent reconeix el calendari per aquesta roda. Aquesta roda, bueno, té una història també, si cal l'expliquem, però és una roda que preveu, en teoria preveu des del punt de vista de la fertilitat, pues els conreus, si són fèrtils o estèrils en funció de l'any.
I també de la part gràfica, que de vegada suposo que és més important, no? Que per això també l'esteu treballant, l'esteu modificant, també es veu aquesta evolució, no?
Sí, aquí per ràdio perquè no es veu, però si agaféssim qualsevol calendari de fa una dècada només, hi havia uns gravats fabulosos que són de l'Opisso, l'il·lustrador modernista Opisso, Ricard Opisso, que els mantenim perquè és que són una joia, però és que quasi bé no hi havia més il·lustracions. Enguany, aquest calendari té quantitat d'il·lustracions, tenim un il·lustrador que ens ajuda i la part gràfica l'hem hagut de canviar molt per necessitat. Si volem que això ho compri la gent jove, no? S'ha de mirar una mica la imatge. Sí,
i tant. I descobrireu moltes coses més, també poesia. És que seria molt llarg i tampoc tenim gaire temps, però el que sí que et volia destacar, és que el calendari no rep subvencions i pràcticament no hi ha publicitat. Tireu
això,
endavant només en les vendes dels exemples. Com ho fas, Joan?
Sorprèn a molta gent. Jo quasi bé rebo bronques de la gent del carrer que li agrada el calendari. Diu, però escolta, si us plau, demaneu subvencions. Dic, mira, jo el món de la subvenció no és que m'agradi massa. Si un dia això no tira endavant, ja veurem. Potser un dia ho farem. Però sí, la gent li sorprèn que sense demanar subvencions i sense gairebé publicitat puguem mantenir això. Jo dic sempre, mira, mentre no hi perdem diners, mentre ho pugui tirar endavant, ho farem, no? Jo més que subvencions a vegades crec que, per exemple, aquest calendari hauria d'estar a la setmana del llibre en català, però no hi pot entrar per un tema de que només es publica un cop a l'any, però clar, és que és una cosa típica. Les revistes només poden anar a la setmana del llibre en català si es publiquen com a mínim dos cops l'any. Llavors volem aconseguir que la Generalitat, home, coses d'aquest estil, d'intentar fer que això tingui una certa difusió, no? En aquest sentit sí que m'agradaria que ens donessin un cop de mà,
I clar, el vostre calendari, com dèiem, doncs ajuda a que siguem més conscients d'on venen els aliments, a valorar la feina del camp, a buscar tots aquests productes de temporada i proximitat. No sé si pateixes per com evolucionarà el sector agrícola, si realment hi haurà aquest relleu generacional que comentaves, no?
Jo pateixo, tots podríem patir per tantes coses, no?, tal com està el món. Jo crec que el món evoluciona i sempre avança. El que passa que va fent com un pèndol, endavant, darrere, però acaba avançant. Jo crec que el món agrícola arribarà un que tocarà fons, que potser ja estem arribant, i renaixerà, ens l'haurem de reinventar, però el que no pot ser és que es mori. És que no podem, i a més, és que encara que no morís aquí, si un dia depenem dels aliments de l'exterior, és que algun dia ho pagarem, perquè és el que ens està passant actualment amb l'energia, no? El país que no té energia depèn de l'exterior, i llavors no tenim poder, però sense energia seria dur, però encara podríem viure, sense aliments no podríem viure. O sigui, el sector, a part de que el sector primari ja no és la producció d'aliments, és el manteniment dels boscos, és el evitar els incendis, és que el món rural tingui sigui viu, no es mori, no?
Doncs aquest és l'objectiu. Nosaltres és el que intentem també tots els dilluns, doncs, que els nostres oients siguin més conscients de la importància de comprar, doncs, els productors locals en lloc de les grans superfícies. Moltíssimes gràcies, Joan. Si algú, doncs, vol trobar el calendari...
Aviam, en principi es ven als quioscs i a les llibreries, papereries, el que passa aquest any realment s'està esgotant. Els quioscs ara ja som... Ja
haurem de fer format digital.
Sí, tenim home, si algú ens escriu, de moment no ho tenim previst vendre-ho digitalment perquè hi ha molts problemes, a més ens devem a una distribuïdora, això és complicat. Ara, si són uns pocs exemplars, gent que no el trobi ens escriu, per el propi calendari i el nostre mail, procurem donar-los unes direccions on el pot comprar online. El trobaran llocs tan moderns com a l'AFNAC, a l'Abacus, la cooperativa. A Barcelona, la llibreria Claret, en tenen moltíssims, però em consta que s'està esgotant, sobretot a pobles petits, realment.
Doncs no badeu, que queden pocs calendaris dels pagesos d'aquest 2020. Moltíssimes gràcies, Joan Tomàs, editor d'aquesta publicació imprescindible. Que vagi molt bé. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.